Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Dilluns es posa en marxa l'aparcament soterrat de l'estació de Sabadell Nord a l'alçada de plaça Espanya. El recinte tindrà capacitat per 351 places i l'accés estarà situat a la cantonada de l'avinguda de Josep Tarradellas i al carrer Francesc Layret. Per la mateixa avinguda hi haurà places disponibles per hores, però també de pupilatge o de lloguer. En parlem a aquesta hora amb el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
L'aparcament, dèiem, es posarà en marxa dilluns. Quin és l'objectiu que té Ferrocarrils en aquest aparcament? Què és el que vol aconseguir?
Doncs que sigui un aparcament d'intercanvi, vol dir que la gent deixi el cotxe i utilitzi el transport públic. Aquest és el principal objectiu que tenim nosaltres amb la posada en servei d'aquest park and ride, o aquest aparcament d'intercanvi a Sabadell. Conjuntament també en posem a Terrassa i estem treballant amb una proposta que sumarà 1.000 noves places d'aparcament al àmbit metropolità.
En aquest sentit, aquí a Sabadell n'hi haurà 351 d'aquestes places. Totes elles, quines característiques persegueixen?
Doncs bàsicament que que tinguem molta gent que, com deia abans, que deixin el cotxe i que utilitzin el transport públic. Altra gent que sabem que ens havia manifestat l'Ajuntament que necessitaven aparcaments des del punt de vista de deixar-lo permanentment, amb pupilatge, que diem, i també es podrà utilitzar per aquella gent que per el que és aparcament de rotació, vol dir que tinguin que fer coses a l'entorn. L'objectiu és que 2/3 de les places serveixin per el que és el principal objectiu d'aquesta actuació, que és l'aparcament d'intercanvi entre el vehicle privat i el transport públic, i després 1/3 serveixi doncs, per dotar de nous aparcaments de pupilatge a l'àmbit i a la zona a l'entorn de l'estació de Sabadell Nord.
Clar, de fet, era una de les grans demandes, no?, que tenien els veïns de la zona. Per tant, entenc que s'ha seguit o s'ha respectat aquesta demanda i aquesta necessitat d'aquest espai, oi?
Sí, de fet, repeteixo, amb l'Ajuntament en vam parlar i creiem que també podia tenir una funcionalitat, però repeteixo, des del punt de vista de que per què Ferrocarrils fa aparcaments? Per formar usuaris en el transport públic. Aquest és el principal, diguéssim, objectiu que tenim en això. Nosaltres no ens dediquem, per entendre'ns, als aparcaments de buquilatge, no ens dediquem a fer aparcaments, sinó que ens dediquem a fer instal·lacions que tinguin a veure amb la mobilitat.
Pel que fa al preu d'aquests aparcaments i el cost, s'integrarà d'alguna manera en el bitllet propi del transport públic? Com funcionarà? Perquè sé que hi havia hagut alguna situació, no?, amb l'aparcament, ara en parlarem, amb l'aparcament de Can Feu Gràcia, quan era l'estació de Gràcia, no?, amb algunes dificultats a l'hora de fer ús d'aquest servei. En aquest cas, com s'ha establert aquesta situació?
Bueno, nosaltres, el que són aparcaments d'intercanvi, quan diem per Can Rai que de construcció, sigui on sigui, el que té és per un cantó. La gent que utilitza el transport públic pot deixar el cotxe per 1,50 € el primer any, i a partir del segon any doncs serà un cost de 2 €. Podràs deixar tot el dia el cotxe aparcat. Vol dir que és un preu absolutament, doncs, que quan si tens la T usual o tens la T casual o tens qualsevol abonament de transport públic, doncs podràs deixar el cotxe, agafar el transport públic i amb 1,50 € de cost doncs tindràs tot el dia, podràs deixar el cotxe tot el dia. Si és aparcament de rotació o si és pupilatge, els preus són els que pertoquen per l'àmbit d'on està i diguéssim amb les mateixes característiques que qualsevol altre aparcament en la mateixa situació. O sigui, hem de fer el mateix preu que pot tenir un aparcament en aquell àmbit i hem de fer el mateix preu que de rotació que pot tenir un aparcament doncs de qualsevol altre, per entendre'ns, de l'àmbit propi de la ciutat i els preus que corresponguin.
Per tant, preu de mercat, diguéssim, en aquest cas, eh?
Sí, perquè si no estaríem fent competència deslleial i ens podríem denunciar davant de la Comissió Nacional de la Competència per amb diners públics fer competència en els privats, i això, diguéssim, que és il·legal.
Anem a l'aparcament de Can Feu Gràcia, perquè hi va haver un debat també a la ciutat sobre si era útil o no era útil, que era un aparcament que estava molt buit i que, per tant, els veïns deien que era un espai que es podia recuperar per al barri. En aquest sentit, hi ha alguna negociació sobre aquesta qüestió?
Nosaltres estarem en el que parlem amb l'Ajuntament, i per nosaltres doncs la utilitat o la destinació que fem dels espais públics als entorns de les estacions de Ferrocarrils doncs sempre és un tema que consensuem amb els ajuntaments. Per tant, amb la decisió que prendrem, la prendrem conjuntament amb l'Ajuntament i diguéssim, el consens amb els veïns li pertoca a l'Ajuntament. I per tant, nosaltres doncs segur que trobarem la millor solució, com l'hem trobada a l'estació de Cans de Sabadell Nord.
Però hi ha negociació al voltant d'aquesta qüestió? Se n'està parlant?
Nosaltres, jo particularment no n'estic parlant, però sé que els tècnics de Ferrocarrils en parlen amb l'Ajuntament i en el moment en què es prengui una decisió, de manera consensuada, en parlem amb els veïns.
Uh-huh. Per tant, pendents doncs, de quin pas es pugui fer en aquest espai.
L'important és que trobem una posició de consens entre tots de quina és la posició, i Ferrocarrils doncs, facilitarà la solució que doncs, tant l'Ajuntament com els veïns considerem més adequada i que ens sembli que a tots podem aconseguir els objectius que perseguim cadascú des del punt de vista de mobilitat, des del punt de vista de lo que és l'espai urbà i des del punt de vista de les funcionalitats que tenen pels veïns de Can Feu Gràcia.
Per tant, pendents doncs, de quina decisió s'acabi prenent. És un espai en què els interessa tenir un aparcament o tenint en compte que hi ha aquest gran aparcament a la zona de Plaça Espanya amb aquesta estació de Sabadell Nord, en podrien prescindir sense massa problemàtica?
La decisió sobre si prescindir-ne o no, com li deia, dic, és una decisió que hem de consensuar. Té uns avantatges i té uns inconvenients. Tenir aparcament al costat d'estacions de ferrocarrils o de mobilitat, de ferrocarrils o d'autobusos o de rodalies, això facilita doncs, que la gent deixi el cotxe i utilitzi el transport públic. Però també és cert que l'utilitzar els espais urbans de les ciutats doncs, tenen més funcionalitat quan són diguéssim, espais pels ciutadans que no pels cotxes. I, per tant, en aquest, diguéssim, en aquest diàleg o en aquest equilibri és el que ens veurem i el que ha de ser doncs, un diàleg entre nosaltres amb l'Ajuntament i l'Ajuntament, doncs, evidentment, amb els veïns.
Per tant, pendents doncs, de com s'acaba concretant, estem a les darreries d'aquest 2020, un any molt estrany, en què entenc que posar-se a analitzar xifres deu fer fredor, perquè deuen ser incomparables amb res, però a hores d'ara quines serien les xifres d'usuaris de la línia S2, la línia de Sabadell, durant aquest 2020?
Bueno, nosaltres el que tenim és un comportament bastant similar al conjunt del sistema de ferrocarrils. Tenim una baixada d'usuaris mitjana de tot l'any al voltant d'un 48%, podríem dir un 50%. Avui dia estem movent-nos en una franja, ara en aquest mes de desembre, d'un 50%, 57% del que és la demanda de la línia del Vallès, vol dir tenim una disminució d'un 43% respecte a l'any passat, però la veritat és que també estem contemplant un comportament dels usuaris d'un increment al voltant de l'1-2% de setmana a setmana, vol dir que la gent va recuperant l'activitat, va recuperant també la confiança doncs, amb el transport públic i l'utilització està creixent. De fet, el mes de setembre, que era un mes de setembre que pensàvem que potser anàvem cap a una sortida de la pandèmia, per entendre'ns, que després vam patir el nou rebrot i això va tirar endarrere tot el camí fet segurament entre el juny, juliol i setembre, estàvem recuperant al voltant d'un 5% per setmana i la previsió era acabar l'any amb un 75-80% de la demanda i finalment acabarem a l'entorn d'aquest 57-58-59% de la demanda.
Per tant, una incidència molt important, em deia, de forma universal, pràcticament a totes les línies, no entenc?
Sí, sí, no, línia, el comportament és molt similar a totes les línies, tant al Llobregat, a Anoia, com a el que és la línia del Vallès, i jo diria que el comportament al conjunt del sistema metropolità és molt similar. Estem entre el 50, 55, 57% de la demanda que teníem l'any passat.
Uh-huh. Clar, com afecten aquestes xifres més enllà de dir si sí, és un context de coronavirus, però clar, al final hi ha una gestió, no?, d'uns professionals, d'uns combois, com pot afectar tot plegat la gestió de tota aquesta feina?
Doncs segurament és la primera crisi que en lloc de plantejar-nos retallar serveis perquè no tenim prou clients o perquè hi ha una crisi econòmica, és una crisi en la qual el que ha fet és que incrementem doncs la despesa fins i tot en tot allò que pot ser mantenir doncs els serveis al màxim possible i en les màximes condicions possibles. Li posaré un exemple. Els darrers mesos hem arribat pràcticament al 100% de la puntualitat, amb rècords històrics de qualitat del servei, vol dir Per què? Doncs perquè hem fet un esforç tant des del punt de vista de manteniment, tant des del punt de vista del que és l'atenció amb els combois, etc, per garantir que no tinguem cap avaria, perquè no tinguem cap afectació en el servei, perquè això té un efecte, diguéssim, d'incrementar l'ocupació dels trens i, per tant, d'aquesta sensació d'aglomeració que no ens la podíem permetre. Doncs això és el que ens ha tocat fer i ens tocarà fer mentre, evidentment, sempre, però amb més intensitat que mai, mentre estiguem en una situació com ara vivim de pandèmia.
La situació o el descens de la demanda s'ha vist menys accentuat en aquesta segona onada del que va passar en la primera?
A la primera vam baixar, a la primera recordeu que vam estar alguns moments per sota del 10%, perquè fins i tot vam reduir serveis, va haver el tancament no sols municipal, sinó el tancament de tots a casa, per entendre'ns, vull dir que evidentment vam passar un moment en què vam estar voltant d'una demanda al voltant del 10%, de menys del 10%, vol dir que pràcticament portàvem exclusivament sanitaris i gent que s'havia d'ocupar que poguessin tenir accés a l'alimentació, i els serveis més bàsics. No? És evident que això ha estat així.
Quines mesures s'han pres per evitar possibles contagis als combois?
Totes les possibles i una mica més. Jo crec que al final és la primera ens va costar en el seu moment, perquè en el seu moment ara no ens en recordem, però la mascareta no estava clar si l'havíem d'utilitzar o l'havíem d'utilitzar. Recordo que va haver un dia que vam repartir hasta una mascareta en el transport públic. La mesura més important va ser la d'utilització de la mascareta, segona, la de la desinfecció i neteja diària de trens pràcticament cada 2-3 hores i desinfecció cada nit d'estacions, de trens, etc. El fet de que les portes, en lloc de tenir descobrir els usuaris, doncs les s'obrin automàticament, perquè al principi era tot allò d'evitar que la gent toqués en res, posar gel hidroalcohòlic a les estacions, i la darrera de les, diguéssim, de les mesures, sobretot, va ser el fet de recomanar a la gent que anés en silenci, perquè anar en silenci vol dir que no generes aerosols, si no generes aerosols, disminueixes la possibilitat de contagi a dintre del transport públic. I també després el que hem fet és veure què estava fent el món, no? Què estaven fent les altres companyies d'arreu del món, des de Hong Kong, des de Tòquio, fins a Singapur i arribar fins a el que es passava a San Francisco, a Nova York o a Washington. I la veritat és que a Waterford for London, a Londres, la veritat és que totes les empreses han fet exactament el mateix. Aquestes són les principals mesures.
Deixi'm que li pregunti per les inversions. Quan parlàvem, crec que era el mes de setembre, parlàvem d'aquests combois que ja estan comprats, que han de permetre millorar freqüències, i em deia, tot plegat dependrà una mica del coronavirus i dels calendaris que ens deixi tenir, no? En quina situació estem ara mateix? Quan podrien començar a fer-se les proves amb aquests combois? I, per tant, quan podrien començar a circular per les línies?
Primera, les obres s'han mantingut amb la mateixa intensitat. La prova és que jo sempre explico que ara crec que dilluns o aquesta setmana o dilluns, la setmana que ve, finalitzen les obres de Plaça Catalunya que serveixen, per exemple, per poder posar aquests itineraris de 5 minuts en hora punta, un tren cada 5 minuts en hora punta des de Sabadell. És una obra que es fa a Barcelona, es fa a Plaça Catalunya, però que és imprescindible per poder posar aquests operatius. El que li dic és que durant el 2020 hem acabat totes les obres d'infraestructura necessàries per posar en marxa la nova freqüència de trens. I ara mateix estem fent obres en el taller de Rubí, per l'ampliació del taller de Rubí, que estaran finalitzades el primer semestre, amb la qual també podrem garantir el manteniment d'aquests trens. Quan arribaran? La veritat és que en aquests moments esperem que arribin el primer trimestre del 2021 arribaran, farem les proves i a partir d'aquí podrem programar durant el 2021 quan comença a entrar aquest itinerari. Recordi que és un itinerari que entra de cop, i no és que entri paulatinament, no anem posant tren, sinó que arribarà un tren el primer trimestre del 2021, que ara no sé si serà el febrer o serà el març, però en principi ha d'arribar en aquestes dates. Farem les proves durant la primavera per veure que el tren funciona correctament amb el que és el seu, si m'ho permet, el seu diàleg amb vies, catenàries i funcionament a el que són la pròpia infraestructura i les estacions, si tot funciona bé, podrem donar una data a partir de la primavera de, evidentment, quin és el moment concret en què doncs, arriben la resta dels 14 trens i, per tant, quan els podem posar ja en marxa.
Perquè aquesta infraestructura sigui necessària, entenc que el que cal també és que acabi la pandèmia, no? I que, per tant, la gent torni a fer l'ús del transport públic que era de forma habitual, no? Entenc. Això
no,
podria retardar-ho o no caldria?
No, perquè al final els trens estan comprats, els trens arribaran, i el nostre objectiu, sobretot, és un funcionament normal. La companyia ha intentat durant aquest any mantenir inversions, mantenir la feina, mantenir... Bueno, és que hem incrementat no l'exigència pròpia de la companyia, per tant, nosaltres no res està condicionat per la pandèmia. Els trens estan comprats, repeteixo, des de la... Jo crec que va ser el 2018, la concreció de firmar el contracte va ser el juliol del 2018, la concreció. Després es van començar a construir, pràcticament ja estan finalitzats la seva construcció, i el primer, i a partir d'aquí posar-lo en marxa. No. Això no condiciona la pandèmia des del punt de vista de l'operació. Ha condicionat a l'empresa constructora, segurament, amb alguns, jo diria que algun mes o dos o tres com a màxim de retard, que són els que tot s'ha retardat per aquells mesos més complexos en els quals no hi havia fins i tot la capacitat de poder abastir les empreses normals industrials per fer la seva feina, però la resta mirarem de recuperar al màxim els terminis també nosaltres en el que és les proves i en el que és la posada en marxa.
Doncs, Ricard Fort, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell explicant a la posada en marxa a dilluns d'aquest aparcament soterrat a l'estació de Sabadell Nord, a l'alçada de Plaça Espanya, una infraestructura molt demanada per part del barri, especialment per que fa a les places de pupil·latge. Gràcies i que tingui un bon dia.
Vinga, gràcies a vosaltres.
I bones festes, ja aprofito també.
Igualment.
En el que ens deixi aquesta pandèmia, aquest coronavirus.
I sobretot un gran 2021, molt diferent que el 2020.
I tant, en que puguem fer entrevistes a l'estudi i el puguem convidar aquí també per abordar totes les necessitats que tingui també a la ciutat en relació al transport públic. Gràcies i que tingui un bon dia.
Vinga, un bon dia, adéu-siau.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.